Catalunya Ràdio, aquesta és l'Hora de Converses, un programa de converses dirigit i presentat per Jordi García Soler, amb producció i documentació de Montserrat Rossell i avui direcció tècnica d'Edu Arnàs. Conversa és l'acció de conversar. Conversar és entretenir-se enraonant dues persones o més. Avui, a Converses, Jordi García Soler enraona amb Jordi Pujol. Jordi Pujol i Soler és president de Convergència Democràtica de Catalunya, president fundador de la Federació Convergència i Unió i porta les regnes del Centre d'Estudis Jordi Pujol. Va ser president de la Generalitat durant més de 23 anys i és una de les personalitats clau de la vida política catalana del segle XX. Va néixer a Barcelona el 9 de juny de 1930. Es va formar a l'Escola Alemanya i a les escoles Pérez Iborra, on va acabar el batxillerat. Llicenciat i doctorat en Medicina, no va exercir mai de metge, ja que de ben jove ja va entrar en política. De fet, als 11 anys, ja va pensar per primer cop en la seva responsabilitat vers el país i el seu futur. Va veure una Catalunya desfeta per la Guerra Civil que calia reconstruir. Durant l'etapa universitària va formar part de diversos grups catalanistes clandestins, entre els quals el Torres i Bages i la Comissió Abat Oliva, experiència que va culminar amb la creació del col·lectiu d'activisme clandestí Catòlics Catalans o Cristi Catalunya. Una data rellevant de les seves actuacions en la resistència contra Franco és la del 13 de juny de 1960. Participa en els històrics fets del Palau de la Música i és empresonat durant 2 anys pel franquisme. En la dècada dels 60, Pujol es dedica al que s'ha anomenat fer país. Emprèn tot un seguit d'accions encaminades a vertebrar la cultura catalana en els àmbits editorial, docent i econòmic, amb la creació de la Gran Enciclopèdia Catalana, l'Escola Rosa Sensat i Banca Catalana, entre d'altres. L'activitat a l'estranger també és forta, amb l'objectiu de situar Catalunya al món i internacionalitzar l'economia catalana. El 1974 salta definitivament a l'esfera política. És el fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, una força que aglutina els sectors liberals, socialdemòcrates i demòcrata-cristians del país. L'any 1980 es presenta com a candidat a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que guanya contra pronòstic. El 24 d'abril és investit president de la Generalitat i el seu mandat es prolongarà sense interrupcions fins al desembre de 2003, durant quasi un quart de segle. El 16 de desembre de 2003 deixa la presidència de la Generalitat i es retira de la política activa. Ara, Jordi Pujol no és a la primera línia de la política, però la seva activitat continua sent intensa. Home incombustible als seus 77 anys, treballa 15 hores diàries al seu despatx del Centre d'Estudis Jordi Pujol, assisteix a una vintena d'actes públics al mes, publica articles, dona conferències i prepara la redacció de les seves memòries amb l'ajuda del periodista Manuel Cuyàs. L'expresident de la Generalitat ha explicat el seu pensament polític i ideològic en centenars d'articles a la premsa i més d'una quinzena de llibres. S'han publicat una cinquantena de títols sobre ell. Al llarg de la seva trajectòria, Jordi Pujol ha rebut incomptables distincions i condecoracions a escala nacional i internacional.
Bona tarda, president.
Bona tarda.
Després d'haver dedicat gairebé tota la vida a la política, des dels 16 anys aproximadament, des de molt i molt jove, vol dir més de 60 anys d'activitat política, primer en la clandestinitat, gairebé la meitat d'aquesta vida política en la clandestinitat, i gairebé l'altra meitat en primeríssima línia i durant gairebé un quart de segle com a president de la Generalitat, hi ha vida a part de la política, però no com vostè.
Sí, he de fer una observació, no? Vull dir, home, durant tots aquests anys jo no m'he dedicat exclusivament a la política, no? O en tot cas, el que sí m'he dedicat sempre és, tant com he pogut almenys, és a fer servei al meu país, no? A Catalunya, no? A fer coses que tenien una utilitat pública, col·lectiva, pel conjunt de la gent, no? En el camp econòmic, en el camp cultural, com ara s'ha recordat, no? Bé, en el camp editorial, en el camp de l'ensenyament, etc. Això sí, però política en el sentit que s'entén avui, doncs no sempre, oi? Bé, també vaig fer una altra cosa, que de poder considerar política, però tampoc en el sentit d'avui, doncs vaig fer algunes actuacions, bastantes actuacions clandestines, una d'elles em va portar, doncs, com saben, a ser detingut i a ser jutjat i vaig estar 2 anys i mig a la presó, no? Vull estar confinat i vaig tenir una sèrie de problemes d'aquest tipus. Bé, tot això no és política en el sentit habitual de la paraula d'avui, no? Ara, a part d'això, sí, a partir d'un determinat moment ja em vaig deixar clarament a la política, perquè el 74, i des del 74 fins al 2003, fins al desembre del 2003, com han recordat, doncs vaig estar treballant en el partit, fent eleccions, siguent diputat a Madrid, siguent conseller del govern de la Generalitat Provisional amb el president Tarradellas, després siguent president de la Generalitat durant quasi 24 anys, etc. No? Ara, després de tot això, quan plegues, hi ha vida, sí, home, esclar que n'hi ha.
N'hi ha.
Afortunadament, afortunadament.
I tant. En renúncies personals, en renúncies familiars i renúncies professionals, també, no? Durant tots aquests anys.
Personals, bé, relativament tot això, no?
Perquè hi ha una mena de vici, de...
Hi ha una vocació.
Sí.
O un vici, com vol?
Sí, sí.
Si vol dir un vici, diu un vici, no?
No. Diguem-ne vocació, diguem-ne vici, diguem-ne obsessió. La política, la vida, el servei, el país.
L'obsessió, en el meu cas, ben bé, no sé si és la política, no? Jo sóc un catalanista. Mm. Sóc més coses, no sóc només un catalanista, però sóc molt un catalanista, no? I aleshores, tot el que sigui fer servei al meu país, a Catalunya, el que jo crec que és fer servei, puc estar equivocat de vegades, i més d'un cop ho dec haver estat, esclar. Això em tira, això és la meva passió, a veure si m'explico, no? I per tant, vull dir, no em puc queixar d'haver-me sentit atret per aquesta activitat, no em puc queixar, no em queixo. Al revés, he estat molt recompensat i he estat molt agraït, perquè fixa-se bé, un home com jo, que fonamentalment és un nacionalista català, que el poble de Catalunya t'hagi dit sí, és president nostre durant pràcticament 24 anys, és un gran honor.
Mm-hmm. I tant.
Una gran joia, no?
D'alguna manera, quan jo deia renúncies personals, renúncies familiars, renúncies professionals, em referia que normalment quan un té doncs una passió, a vegades pot ser, estem escoltant la música callada de piano de Frederic Mompou, doncs pot ser la música, evidentment Mompou, per dedicar la vida
tenia una passió,
a la seva passió, òbviament va haver de fer renúncies.
Sí.
La passió política, perquè vostè, també, a part de ser un patriota català, un nacionalista, és, amb tot el meu respecte, allò que es defineix com un animal polític.
Sí.
En el sentit que vostè té un interès per la política que no es redueix a Catalunya. Jo l'he sentit moltes vegades, l'he llegit moltes vegades, anàlisis polítiques, per exemple, molt interessant sobre Itàlia, molt interessant sobre la Unió Europea, molt interessants sobre aspectes concrets de la política internacional.
Però a mi m'interessa la política en termes generals, això és veritat, oi? I a més la segueixo, doncs, més o menys de tot el món. Hi ha algunes zones del món que són bastant desconegudes, però puc parlar de política. Ara acabo de parlar amb un que em parlava de l'Argentina, doncs puc parlar de política de l'Argentina, sí.
Ara, i els seus conflictes amb un país que coneix bé, que és l'Uruguai.
L'Uruguai, l'Argentina, tot això.
No, dic, els conflictes que en aquest moment tenen l'Argentina i l'Uruguai.
Per allò de les fàbriques de cel·lulosa.
Sí, efectivament.
Sí, tenen rols uruguaians, per al meu
compte. I tant.
Bueno, ara, esclar, vull dir, de manera, jo, a part de la política, el que m'interessa és el meu país, no? O sigui, la política, no la política del meu país, el meu país. A vegades és que el meu país, per anar endavant, necessita una bona política. I altres coses. Necessita una bona societat civil, una bona classe política, necessita un sector econòmic que funcioni, necessita un bon món sindical, necessita bons intel·lectuals, necessita moltes coses, oi? Però la política també.
Quan parlàvem de fins a quin punt se sent recompensat, sovint un sent observacions, comentaris, contra allò que se'n diu en el món mediàtic la classe política. Un terme que a mi sempre m'ha molestat profundament. Jo no crec que existeixi una classe política.
Digui com vulgui.
Els polítics. Creu que hi ha incomprensió dels ciutadans vers els polítics?
El que és cert és que els polítics en aquests moments no sé si dir no tenim o no tenen, perquè clar, jo estic retirat de la política, però clar, d'una manera o l'altra a mi se'm segueix lligant amb la política en quant a imatge, no? Els polítics tenen o tenim, com vulgui, mala reputació en aquest moment, mala premsa, no? Passa una mica a tot arreu, eh?
A tot arreu.
No, però la gran majoria de països sí.
Però molt sovint els mitjans de comunicació també hi contribuïm, és a dir, a
sí,
vegades donem...
Sí, els mitjans segurament també hi contribueixen, però vull dir, ara jo no vull donar la culpa als altres, no? Realment, bueno, doncs... algunes coses al camp polític aquests últims temps a casa nostra, a Catalunya i a Espanya, no s'han fet bé, oi? No s'han fet bé, des d'una perspectiva política, no? No s'han fet bé, aquesta és la cosa, no? I no s'han donat bona imatge, no? Això és cert, no? De tota manera, vostè em feia una pregunta que ara no recordo.
Sí, fins a quin punt entenc que ja és lògica la incomprensió aquesta dels ciutadans vers la política, vers els polítics en concret, si està justificada.
Bé, de vegades sí. Home, jo crec que sí, jo crec que sí. És a dir, veiem, per no parlar de Catalunya, perquè em toca de massa a prop, però, per exemple, per no anar gaire lluny, tampoc, és evident que una mica l'espectacle que s'ha donat a la política espanyola aquests últims temps, acusacions dels uns contra els altres, amb embestides molt fortes, no? Amb la sensació que de vegades interessa més doncs, la pròpia brega política o no pas l'interès del país. Tot això, doncs, dona la raó a aquells que tenen un mal concepte de la política. Ara, també s'ha de dir una cosa, un país que no tingui política no anirà bé. Fixi's bé, un país que no tingui una societat civil forta, difícilment anirà bé. Però un país que encara tingui una bona classe civil no té bona política, no té una classe política, ja que aquesta expressió s'utilitza així, no? Doncs positiva, consistent, no? Preparada, patriòtica, és a dir, que sigui capaç de posar l'interès del país per davant d'altres coses, etc. També un país que no tingui una classe política gens, o que no tingui una política gens, tampoc no anirà bé, no? I ara, evidentment, a nivell espanyol, que hi ha moltes coses que van bé, perquè l'economia va molt bé, però, en canvi, del punt de vista del que podria l'esperit de convivència en el país, des del punt de vista de fer coses que ara s'haurien de fer, perquè si no es fan ara, aprofitant el bon moment que vivim, doncs d'aquí 5 anys o 6 o 7 serà més difícil i potser aleshores ja no hi serem a temps. Des del punt de vista de l'exemplaritat de l'acció política, de l'exemplaritat de la relació entre els polítics, del respecte entre els polítics, clar, difícilment, perquè la gent s'ha de respectar entre ells si resulta que els seus dirigents no respecten entre ells i es brallen com a marmanyeres doncs davant de la televisió, davant de la ràdio, davant dels diaris, davant de tot arreu, no?
Tot això,
jo diria que últimament no ha anat bé.
A mi hi ha un fet que recordarà els inicis de la democràcia a Espanya, quan coincidia amb el Congrés dels Diputats. En aquell moment, quan hi havia una retransmissió del Congrés dels Diputats, se sentia el soroll real que es produïa en el Congrés dels Diputats. Si avui els micròfons d'ambient funcionessin com funcionaven en aquella època, és a dir, que no estiguessin apagats, la gent se'n faria creus.
Hi ha bronques i així.
Perquè hi ha moltes més bronques, fenomen que no es produeix pràcticament a cap altre Parlament europeu.
No, és cert.
En els parlaments europeus hi ha incidents puntuals que són molt més greus, arriben a l'agressió física. Però no hi ha...
A Itàlia, el Parlament italià és sorollós i de vegades agressiu, sí.
Però no és sistemàtic, és no. En ocasions puntuals. I en canvi, el Parlament espanyol des de fa una bona temporada, el president del Congrés dels Diputats i el president del Senat han decidit tallar els micròfons d'ambient perquè no siguin mal exemple. Però jo crec que possiblement, si fossin mal exemple, els més sorollosos deixarien de ser sorollosos.
De tota manera, als anys 77, 78, 79, 80, al començament de la democràcia, no es pensi que tampoc tots fossin flors i violes.
No.
Perquè aquests dies es fa una mena, ahir em sembla que era, o no sé quina televisió, feia una mena d'homenatge a en Suárez. No? El Suárez, que és un home pel qual jo crec que li devem reconeixement perquè ho va fer les coses bé, però s'ho va sentir de tot, eh? Sí. Vull dir, allò del com ho deia allò?
Taür del Mississipi.
Això dit per un personatge, no direm el nom, molt important, molt important.
Alfonso
Guerra. Des de la tribuna, home, Taür del Mississipi, no? O bé dir-li, com si això fos, per aquí va entrar el cavall de Pavia, o sigui, vostè mateix fomentarà un cop d'estat, que hi va haver un gent de cop d'estat, però contra en Suárez, de fet, eh? No instigat per en Suárez. O sigui, coses ja se'n van dir, sap, també, ja se'n van dir. Ara, de tota manera, se'n va esclar també, vull dir, aquell moment dolç, perquè malgrat totes aquestes coses negatives que li dic, era un moment dolç. La gent va dir, bueno, ja tenim llibertat, ara. Però ara els polítics arreglaran les coses, no?
Sí.
I va haver molta gent de la societat civil. Aquí a Catalunya això va ser molt clar. La societat civil a Catalunya havia treballat molt durant l'època d'en Franco, en el camp econòmic, en el camp cultural, en el camp lingüístic, en el camp social, en el camp d'ajut a la gent que necessitava més, etc. Però ha arribat la democràcia, ha arribat l'autonomia, ha arribat la Generalitat, ja tenim política lliure, ara els polítics ho arreglaran, no? I les societats civils es van retirant, una mica. Segurament es van retirar massa, això també. I ara encara no ha acabat de tornar, diguem, de pujar fins a primera línia. Sembla que està tornant, però no ha acabat de ser... Tot i així, la societat civil nostra fa coses i actua i bueno, doncs jo crec que en molts aspectes se l'ha de qualificar ben positivament, no? Però en aquell moment, i ja dic, en algun aspecte d'això encara dura, es van retirar, no? I diuen, bueno, escolta, ja s'ha acabat, fins ara hem hagut una feina, hem dut a terme una feina de suplència, ara venen els polítics, etc. No? I no és així.
Dir, els polítics... La Maria Aurelia Campmany, que recordem tots dos,
sí.
Deia, en aquella època, algú començava a parlar del desencant, deia, ah, que estaven encantats. Jo no.
Diu, desencant de la política.
El desencant de la política, i deia, desencantats. Diu, ah, jo no m'hi havia encantat mai. No s'hi encaterinava, d'alguna manera.
Encaterinada, sí. Bé, la Maria Aurèlia, però la Maria Aurèlia no deixava de ser un personatge fora del corrent, vull dir, de gran formació intel·lectual, cultural, ètica, política també, vull dir, no, ella doncs ja s'adonava més fàcilment del que passava. Però el gruix de la gent hi va haver un moment que sí que es va encaterinar, es va encantar, ah, tot anirà bé, tot anirà bé. I bé, home, tot ha anat molt bé.
Ha anat molt bé.
Però, vol dir, si, és a dir, la transició espanyola des de l'any 75 o 77, com vulgui, fins avui ha estat un èxit. Un èxit que té aspectes que no ens acaben de satisfer. Per exemple, la situació en què queda en aquests moments l'autonomia catalana i certes coses en Catalunya no ens deixen satisfets en absolut. Però, de tota manera, inclús en aquest aspecte dels interessos de Catalunya i del reconeixement de Catalunya, però en general, en termes més generals, econòmic, social, de projecció en el món, etc. I a Catalunya i en el conjunt de l'Estat, home, el canvi que hi ha hagut ha estat molt important, molt, i en positiu. O sigui que podem criticar tal com vulgui la classe política, podem criticar tal com es vulguin els mitjans de comunicació, podem criticar tal com es vulgui la societat civil, etc. Però tots aquests junts han canviat el país d'una manera extraordinària en els últims 30 anys, per bé.
Hi ha un component importantíssim a la seva vida, que és el cristianisme. Marca la seva personalitat, el marca decisivament. Hi ha una frase que és del bisbe de Torres i Bages, que és aquella Catalunya serà cristiana o no serà. En Jaume Vidal Alcover l'estrafeia i deia, el senyor bisbe es va equivocar a l'hora de puntuar, i ell deia, Catalunya serà coma, cristiana o no, serà.
Sí, bueno, jo que és... En fi, vull dir, vostè ara em parla d'aquesta particularitat meva, que soc un home de creient. Em parlo sempre amb una mica de... quan me'n parlen, si no, no en parlo, però ja que vostè me'n parla, però sempre amb una mica, diguem-ne, de un punt d'incomoditat, perquè sap què passa? Que ser creient és molt compromès. I sí, és molt compromès. I, a més, un només en pot ser, jo només en puc ser, des d'una certa sensació d'indignitat, no? Perquè jo almenys, i m'imagino que la gran majoria dels creients, no estem a l'alçada sempre, o sovint no estem a l'alçada de l'exigència de la nostra fe. El qual no vol dir que no sigui autèntica, no? Igual no vol dir que no sigui autèntica. Bueno, li faig aquesta observació, no? Perquè sempre que em parlen d'això em deixen en aquest punt d'incomoditat, no? M'entén el que vull dir?
I tant.
M'entén. Ara, respecte a això. Bueno, jo això de Catalunya serà cristiana o no serà, no ho he dit mai. Crec que no és un bon plantejament aquest, no?
A mi m'agrada més el d'en Vidal i el Cuit.
Sí.
No, no referint a si cristiana o no. A qualsevol cosa.
Sí.
Catalunya
ara,
serà.
Ara, amb això ja han caigut, perquè val a dir-ho. Per exemple, ara, aquests dies, el Partit Socialista cau en aquesta frase. En aquesta voler, de vegades, patrimonialitzar una cosa. No? Visca Catalunya socialista. Això, des del govern, no s'ha de dir.
No, no.
Oh, ho diuen.
Sí, sí.
Visca Catalunya socialista, no. Visca Catalunya. Visca Catalunya cristiana, no. Visca Catalunya, no. Visca Catalunya no sé què, visca Catalunya convergent, no. Visca Catalunya, no. Bé, ara, és indubtable que les aportacions que es poden fer des de l'Església o des d'un determinat sector polític o d'un sector actual ajuden a configurar el país. Li aporteixo, per exemple, en Prat de la Riba, no hi estava d'acord amb aquesta frase, tot i que era un home molt proper al bisbe Torres, i deia, tenia una altra frase, deia, no? Catalunya serà moderna o no serà? Prat de la Riba, atenció.
Sí, sí.
Ho dic perquè moltes vegades se'l vol presentar com un polític conservador, però en realitat va ser un polític que va introduir un element de progrés molt important i deia això, Catalunya serà moderna o no serà? Bé, en tot cas, tornant al meu cas, escolti, és això, vull dir, nosaltres volem que Catalunya sigui i que sigui de manera respectuosa amb tot el tipus de gent que existeix a casa, no? Prat de la Riba deia això mateix, deia, podria pensar que Catalunya fos capitalista o socialista, que Catalunya fos anarquista o conservadora, no? Que Catalunya fos de dreta o d'esquerres, no? Que Catalunya fos partidari del modernisme o del noucentisme, no? Que Catalunya fos això, allò, 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 això, allò, això. Escolta, jo, en cap cas, podria agradar o més o menys alguna d'aquestes, que Catalunya fos independent o que Catalunya no ho fos, podria agradar qualsevol d'aquestes, una més que l'altra d'aquestes possibles, diguem-ne, variants. Ara, això és una decisió interna de Catalunya, si serà més així o més així. El que important és que Catalunya sigui Catalunya, que en el fons és el que deia en Vidal i el Cuber.
Efectivament. En el seu cristianisme hi ha una situació que jo crec que és clau, que és la incomoditat que ha de representar per un jove, joveníssim, noi, fill d'una família catòlica...
No tan catòlica.
Però fidels a la República...
No, la meva família no era... El meu pare, per exemple, no era un home... Quan es va fer gran, ja bastant al final de la seva vida, va ser vespa. La meva mare, sí, tenia una pietat popular, no?
I això, la Guerra Civil, amb la República i amb la persecució religiosa...
No, la meva família era republicana.
Que... Sí, efectivament.
La família era republicana, no? Republicana i catalanista. Un dels meus oncles, doncs, per exemple, va anar voluntari a la guerra amb l'exèrcit de la República, no? Un altre, després de la guerra, la van ficar a la presó un temps, no? El meu pare va tenir una depuració, etc. La meva família era republicana. Aquest és un tema molt llarg, el que vostè enceta ara, eh?
Perquè... Però després hi ve una incomoditat posterior, que és la d'un jove cristià, cada vegada més convençut del seu cristianisme, que es troba amb l'Església catalana cindida, amb un cardenal Vidal i Barraquer, o un canonge Cardó a l'exili, sí, però amb una jerarquia...
Però, miri, però per acabar-ho d'abans, és que sap què passa? Ara que es parla tant de la memòria històrica, jo crec que s'enfoca molt malament. A Catalunya estem enfocant això molt malament i d'una manera que em temo que acabi sent sectària. Hem d'anar molt en compte, no? Hem d'anar molt en compte. Vull dir, la meva família és republicana, ja l'he explicat el què, no? Però la meva família va patir també de veure com es feien les coses a la nostra... a la zona republicana i concretament a Catalunya, no? Veurà, a Catalunya ens passa una cosa que ens podria ajudar si fossin capaços de prescindir del sectarisme i de les visions unilaterals. A Catalunya, tots, poc o molt, hem sigut botxins i màrtirs. És a dir, sense anar massa lluny de la meva família, no la més immediata, però en fi, una mica, doncs, cosins germans, cosins de cosins, cosins de segon grau, etc. Jo trobo gent que des de persones assassinades doncs els mesos, concretament el mes de setembre de l'any 36 a Premià de Mar, per exemple, no? Fins a fins a això, fins a la gent que va anar a la presó doncs després de la guerra, no? Per haver sigut republicana, no? Jo trobo doncs els meus avis de Premià de Dalt, en el qual doncs hi havia la preocupació per veure què podia passar, perquè eren una família, diguem-ne, de dretes, i en canvi, i religiosa, amb aquella religiositat popular que li deia de la meva mare, no? I la meva família de Premià de Mar, que, per cert, era religiosa també, però religiosa, religiosa d'Esquerra Republicana, religiosa que enviava un de la família, va anar, no era directa, era concretament el nòvio de la meva tia, doncs va anar voluntari a la guerra, l'altre va anar a la batalla de l'Ebre, etcètera, etcètera, no? I per tant, és a dir, el país estava tot ell, això hem de ser ben conscients, no? El país va estar trasbalsat per dintre d'una manera dramàtica, entenc el que vull dir. I això s'ha de, això s'ha de tractar amb una cura que en aquests moments jo crec que a Catalunya hi ha una certa tendència, i concretament algun sector polític, a tractar-ho d'una manera barroera i d'una manera poc objectiva, no?
Esquemàtica.
Poc objectiva. Poc, poc, poc objectiva, no? Vull dir, el que li deia abans, no? Vull dir, precisament perquè dintre de les mateixes famílies hi va haver gent molt diversa dels uns i dels altres, i en darrer terme, doncs, en el país hi va haver gent dels uns i dels altres, hauríem de ser capaços de jugar molt net, no? I de no tirar-nos els morts uns a la cara dels altres. Tothom pot tirar algun mort a la cara dels altres, no? I no hem de fer que deixem-nos en pau els nostres morts, no? Els d'una banda i els de l'altra, no? I com ho diria? I, vull dir, això que s'havia aconseguit bastant bé, no? I espero que de tota manera es mantindrà, d'una reconciliació, d'una comprensió, entenc el que vull dir? D'una... d'un sentir-se tots responsables de tots, no? La meva família republicana, no? Va bé. Un parent nostre, un parent nostre, el van arruixar amb benzina i el van cremar. Bueno, aquest era molt de dretes, aquest. La meva família no. Mm-hmm. Estaven, doncs, una mica enfrontats per raons polítiques, però clar, tots van quedar horroritzats, no? Entenc-ho? Com és? Què ha passat aquí, no? Què ha passat?
Però això ens portaria un altre
I,
tema.
I al revés, al revés, no? Al revés, vull dir, un parent meu de Premià de Dalt va estar, van estar a punt de fusellar-lo després de la guerra, quan va entrar en Franco, i al final van condemnar doncs, cadena perpètua, i al cap de 5 o 6 anys va sortir, però va estar a fila de temps, i jo que el conec, jo sé que aquell home no havia, se li imputaven, no imputava res. Bueno, per tant, ja veu, tot estava, era una aigua barreja això, oi? I per tant tots hem de fer un gran acte d'humilitat i de perdó universal i de sentir-nos responsables, perquè cadascú és responsable d'alguna cosa, entén el que vull dir? Som tots responsables dels morts d'una banda i de l'altra.
Això ens portaria a una altra reflexió, que és allò que s'ha dit tantes vegades: Catalunya va perdre la guerra. No, la guerra la van perdre, sí, Catalunya.
No, Catalunya la va perdre.
I tot Espanya, tots els demòcrates espanyols també.
Sí. El que passa és que Catalunya la va perdre, la va perdre més,
com un afegitó.
Jo no va perdre més en certs aspectes perquè, bueno, perquè hi va haver una persecució nacional, cultural, lingüística, econòmica, política, institucional, que evidentment a la resta d'Espanya no hi va ser una altra cosa. I això és evident. Però bé, la guerra va ser una derrota per tota Espanya, això sí. La guerra, ja no hi ha el resultat, la guerra, no? I va fer perdre algunes dècades.
I tant.
I ara s'han recuperat.
Format en escoles bàsicament laiques, l'escola alemanya i les escoles Pérez i Borra.
I el Blanquerna, també vaig anar un any a Blanquerna, durant la guerra.
Per tant, laica, una laica. Formació laica. Però vostè entra en contacte a la universitat, bàsicament, amb el grup Torres i Bages,
sí,
que és un grup d'influència cristiana, pertany, forma part de la comissió Abat Oliba, i rep un mestratge que jo crec que és fonamental, que és el de Raimon Galí. Raimon Galí, també la influència de Joan Sales,
sí,
però sobretot Raimon Galí, personatge poc conegut.
Sí.
Com era Raimon Galí? Jo el vaig conèixer, però la major part d'oients...
Fora del corrent, era fora del corrent. No, en Raimon Galí era... Vaja, vostè el coneixia també i sap que era un personatge fora del corrent, no? És a dir, sortia de la base de que el fonamental en aquell moment no era que ens forméssim políticament, sinó que ens forméssim en el que en podríem dir unes virtuts bàsiques. Per exemple, en el que podríem dir l'esperit de servei. L'esperit de servei als altres, l'esperit de servei al país, no? A la comunitat. Que, diguéssim, que fóssim capaços de fer opcions de vida, no? És a dir, que si fèiem política clandestina en aquella època, o ens dedicàvem a una acció econòmica important, jo mateix en aquells moments ho feia, o bé, doncs que no ho féssim així, perquè mira, toca una mica darrere, sinó perquè de mica en mica anéssim definint el que volíem que fos la nostra vida, no? Una vocació, una donació en aquest sentit, no? Insistia molt en aquests valors, en valors que alguns podrien dir que eren valors antics, no? Però que jo crec que són valors permanents de sempre, no? Per exemple, el valor de la lleialtat, el valor de l'honor, donava molta importància a l'honor, no? I jo encara ara, l'altre dia encara vaig trobar un llibre molt gruixut, de 400 pàgines, que parla de l'honor, no? I de com diverses civilitzacions i diversos pobles han entès el que és l'honor, no? Bé, això deia en Galí, no? I sobretot això, els homes només podrem fer feina si ens devem alguna cosa que ens superi. Si treballem per nosaltres mateixos, jo treballo per mi, mai no faré res que vagi més enllà del que a mi personalment m'interessa. Si treballo per una altra cosa, per la col·lectivitat, pels altres, per Catalunya, per Déu, per la pau en el món, pel que sigui, jo donaré molt més de mi.
Això enllaça amb un corrent ideològic dintre de la renovació cristiana que no té res a veure amb Galí, però que és el comunitarisme.
Bueno, el comunitarisme... jo el comunitarisme...
Demonyes cretien, per entendre.
Jo el comunitarisme el visc a través d'en Galí i el visc a través dels autors cristians que jo llegia en aquella època. Per exemple, posem per cas Congar, estem parlant sí. De l'època que és just abans del Concili Vaticà II.
El teòleg Dominic
Congar i el Libac i l'Urs von Baltasar i tot aquell
que arriben aquí a través d'Editorial Estela.
Aquell, sí. I després jo personalment, a més, tinc una influència, a través d'en Galí tinc la influència del Pigui, però aquesta la deixaré de banda. Tinc una influència que no em ve a través d'en Galí, aquesta, que és l'Emmanuel Mounier, que va ser el creador d'una filosofia, d'un corrent filosòfic que se'n diu el personalisme, no? És molt fàcil, el personalisme es parla en termes molt teòrics i molt, molt complicats i molt enrevessats, però també pot ser molt senzill. Escolteu, i que, per altra banda, té un origen molt cristià. Mounier era un cristià. Res té sentit si no és útil a la persona, a la persona. La persona vull dir, no a la massa, al poble, el poble també, esclar, però a vostè. I a mi.
Aquí havia,
això és el personalisme. Per exemple, jo quan m'he definit com a nacionalista, sempre he dit que era un nacionalista d'arrel personalista. Per què? Perquè encara que jo sigui un fidelitari important, doncs el fet de Catalunya Nació, però... Si això no servís perquè pogués ajudar que els catalans siguin millors o visquin viure millor, no tant en el sentit material de la paraula, sinó en el sentit de plenitud humana i personal, aleshores el nacionalisme no serveix.
Aquí,
si no serveix per això, no serveix.
Aquí el personalisme arriba en gran part de la mà de Jordi Maragall.
En el meu cas no. En el meu cas, sincerament, va arribar... potser sí que va arribar a través de la mà de Jordi Maragall, però jo no en sóc conscient, perquè... Jordi Maragall era amic meu i teníem una bona relació i a casa vull dir, la meva dona i jo, per raons diverses, ens sentim, en tenim un record molt afectuós d'en Jordi Maragall, perquè era el pare del president Maragall. I ell, evidentment, estava en aquesta línia, però no tinc la impressió que em vingués a través d'ell. Si m'hagués vingut a través d'ell, potser sí, no em vaig adonar que la tenia d'ell, benvingut sigui.
Ara,
no?
Tot això es viu en un cristianisme que viu en una situació raríssima, que és la de la postguerra espanyola, la llarguíssima postguerra espanyola, que no es va acabar fins més enllà de la mort de Franco, com aquell qui diu. Amb una jerarquia arrenglarada, gairebé sense fissures, amb el nacionalcatolicisme del franquisme,
sí.
Nacionalcatolicisme espanyol, sí. Òbviament, i a la vegada amb alguna part de la jerarquia catòlica catalana, cardenal Vidal i Barraquer, sobretot, o un canonge Carles Cardó, exiliats, amb alguns capellans en els primers anys i cada vegada més capellans catalans arrenglaran-se amb el que podríem dir l'antifranquisme. Això com es viu? Com ho veu vostè?
Jo personalment ho vaig viure sense especial dramatisme, perquè realment el meu món, el món que, en el qual jo vaig penetrar i en el qual vaig viure, doncs era un món molt arreglarat, no gens arreglarat, era molt al revés, amb aquesta Església Nacional Catòlica que vostè deia abans, no gens. I en canvi, doncs, en canvi, hi havia un altre món, aquest món en el qual jo vivia, que vivia en part, com vostè acaba de dir ara, del que venia d'abans de la guerra, de tipus catòlic, liberal, catalanista, obert, europeu, etc. És a dir, el cardenal Vidal i Barraquer, el doctor Cardó, el pare Miquel d'Esplugues, en tot el moment litúrgic, Montserrat, Virtèlia, en el meu cas, concretament.
La confraria de la Mare de Montserrat de Virtèlia.
El que havia quedat i la influència que arribava encara del que havia sigut la Federació de Joves Cristians de Catalunya, no? I per tant, en aquest món, i després amb molt de contacte amb l'estranger, a través de llibres, després quan van poder viatjar a través de viatges, no? És a dir, vull dir, això que dèiem abans, vull dir, el contacte amb el catolicisme francès, amb el catolicisme italià, amb el catolicisme alemany, amb el catolicisme belga, aquests quatre sobretot, no? Per tant, aquí vivíem, diguem-ne, personalment còmodes. Una altra cosa, quan sortíem d'aquest món, ens trobàvem en un altre món.
En un món que feia gairebé pudor resclosit.
Sí.
Jo que sóc, perdó, un pèl més jove, jo recordo encara un món en què el pes de la jerarquia catòlica era absolutament opressiu, en el sentit que era, anava contra tota lògica i anava contra tot país, també.
Bueno, sí, però de tota manera jo vaig viure allò amb optimisme, no? És a dir, sap el que passa? Que de vegades un té la sensació que el vent bufa a favor. Ara això és així, però aquí el que valdrà... És clar, per exemple, està parlant d'un moment en el qual tota la nostra esperança estava posada en què hi hagués el Concili Vaticà. I el Concili Vaticà això canviarà. Després les coses, ara no tenim temps segurament de parlar-ne, però no han acabat de sortir rodones. Però en aquell moment que vostè està parlant, teníem un cert confort espiritual, que ja sabíem que si sortíem de casa, que havíem de sortir de casa, perquè atenció, el que no pot fer un quan es troba confortablement instal·lat, ni políticament, ni religiosament, ni moralment, ni socialment, és quedar-se a casa i dir, escolta, clar, que bé que s'està calentor, els de fora facin fred, doncs va, que es fumin els de fora, que facin fred. No, això no pot ser, tu has de sortir, tu has de sortir, a buscar els de fora, no? I nosaltres ho fèiem, però ho fèiem tan convençuts de que portàvem una bona nova, que no... Jo em sentia espiritualment còmode, no? Després va venir el Concili, i després del Concili les coses van complicar molt, no? I encara bastant.
Va venir una regressió important.
Va venir dues coses, una regressió i va venir un gran desconcert. Hi va venir un gran desconcert, no?
Perquè el món ha canviat
molt. Això ja és llarg d'explicar, potser no...
Perquè el món ha canviat molt.
Aquesta entrevista, digui.
Perquè el món ha canviat molt, entre d'altres coses. Ha canviat...
El món ha canviat molt, molt. El món ha canviat molt. A partir de l'any 60 o així, el món ha canviat molt, no?
Abans em parlava de teòlegs, per exemple, i vostè abans em parlava de teòlegs, i el teòleg Joseph Ratzinger, en aquells anys, era un dels teòlegs més, que podríem dir, progressistes dins de l'Església Catòlica, dins dels rengles conciliars, dels assessors conciliars.
Amb això del concili, el que acaba és el següent, no? Nosaltres, una part del món catòlic, diu, ja no un concili. Aleshores ve un papa, Joan XXIII, que diu, hem d'obrir la finestra. Aquesta frase, obrim la finestra. Ja entri aire, bé. I aleshores tots aplaudim i tots ens apuntem i obrim totes les finestres. Molt bé. I això és un gran mèrit de l'Església, perquè, escolti, no, dels grans moviments universals, que tots poc o molt són dogmàtics, no? Jo de vegades ho deia en aquella època alguns coneguts meus o amics meus comunistes, l'Església Catòlica ha fet el Concili Vaticà II i té molts problemes ara, però vosaltres no l'heu fet mai al Concili Vaticà II, i no el van fer,
és el que intentava creixer i no
el van fer, i va ser un desastre, no? Al no fer-lo, quan van finalment un dia obrir les finestres, va entrar una ventada que no va quedar res. Bé, en el cas del Concili Vaticà II, la ventada també va entrar i va treure molta pols, que hi havia molt bé. El que passa és que, esclar, un cop ha entrat la ventada, després s'ha dit, bueno, ara hem de tornar a ordenar els papers, no? Ja n'hi ha pols, ja n'hi ha pols. Molt bé, però ara hem d'ordenar els papers, no? I aleshores, a l'hora d'ordenar els papers, diguem-ne, de redefinir, diguem-ne, les línies bàsiques, aleshores, això ha costat. Això ha costat. I això no... Jo personalment era aleshores, i sóc ara, un admirador del cardenal Montini. Cardenal Montini va ser papa Pau VI, i tots, era el nostre ídol, El cardenal Montini era el que estava encarregat de dir, escolta, ja va acabar el concili, perquè Joan XXIII només va fer una sessió del concili, va morir i va fer tres més, no? El Consell va anar bé, en principi, ja va haver-hi problemes, però ja el Consell va anar bé, però bé, ara després ja està, ja no hi ha pols, però els papers estan desordenats, tornem-los a ordenar d'una manera més racional, d'una manera més justa, d'una manera millor, vaja. I això, això, per la raó que sigui, s'ha fet amb dificultat, no? S'ha fet amb dificultat. Per dificultats internes de l'Església nostra, dels cristians, dels creients. Ara, a part d'això, perquè segurament també és cert que els canvis que hi ha hagut en el món han estat tan tremendos que no ens n'adonem dels canvis que hi ha en el món i de com ho transforma tot. És a dir, es va carregar el comunisme, semblava que això no s'havia de veure, es va carregar el comunisme. No s'ha carregat l'Església Catòlica, però l'ha deixat, l'ha sotraguejat tot. No ha sotraguejat altres religions, per exemple, l'Islam, entre altres coses, perquè l'Islam no l'ha fet el Concili Vaticà II, no sé, que l'Islam...
Jo crec que també l'ha sotraguejat, però en un sentit invers.
Exacte, l'Islam s'ha tancat, però no ha obert la finestra. No, no. Diu, aquí hi ha una ventada tremenda, tanquem la porta. I aquests no estan sotraguejats.
No, no.
Però, però no podran seguir així sempre. De, si volen fer una adaptació al món, han de fer un canvi també, no? I qui diu això, doncs diu, en fi, el món, la globalització, imagina't la globalització, vull dir, tot ha canviat, no? En la Xina no sabíem ni que existís, no? Les tecnologies, vull dir, ara abans, doncs, clar, les notícies ens arribaven amb comptagotes, no? Vull dir, ara, doncs les notícies ens arriben en temps real i en temps directe, no?
I el mòbil.
No, escolti, fixa't bé, l'any 94, d'això fa 13 anys, no n'hi havia de mòbils.
No, no.
I l'any 96, tot just el 96-97, l'internet es va començar a comercialitzar les cases. N'hi havia d'internet, i ordenadors, i a les universitats, però els seus fills, o vostè no tenen, però jo que tinc nets...
No, sí que en tinc.
Doncs quants anys tenen els seus nets?
3 anys i encara no un.
Bueno, no compten encara. No compten. Però els meus nets, que en tinc entre 20 i 4 anys, el de 4 anys...
Sí, sí.
No ho sé ben bé, però si no ara l'any que ve ja farà funcionar l'internet.
Sí, sí,
I això fa 10 anys no existia.
És un món que ha canviat absolutament.
Llavors, tot, absolutament tot.
D'hàbits, de costums, de
tot
referents...
Tot ha quedat ressentit. I llavors l'Església Catòlica també ha quedat tocada, i en general el cristianisme, no? El comunisme ha desaparegut. La imatge aquesta occidental, europea i dels Estats Units, sobretot l'europea, que finalment uns senyorassos, els senyorassos del món, vull dir, avui ser europeu no és el mateix que abans, no?
No,
ja t'has de contrastar amb gent que abans ni sabia que existissin, no te'ls miraves, diguem-ne, així, molt per sobre de l'espatlla, no?
Jo recordo haver estat fa 15 anys. Jo recordo fa 15 anys haver anat a Xina, i quan parlava amb amics meus, no economistes, no excessivament informats, i els deia, Xina serà la gran superpotència, fa 15 anys, se'm quedaven parats i em deien, però i ara què dius?
Bueno, però jo hi vaig ser per primera vegada com a president de la Generalitat amb una missió oficial del govern de Catalunya a l'any 89, no? O sigui, fa 18 anys, no? I la gent va quedar molt parada, que hi vas a fer, xina. Només hi havia anat un polític espanyol aleshores, que havia sigut el Felipe González, precisament. Però ningú més no hi havia volgut anar, això de Xina, ja se'n faran. Això fa 18 anys, d'això només.
O l'Índia.
L'Índia. O l'Índia encara fa menys.
Que semblava un país exòtic per anar-hi a veure el Ganges, per entendre'ns.
Sí, sí. No, bueno, no? Però a part d'altres coses, fixa's, doncs, l'ensorrar-se el comunisme a tots els països de l'Europa de l'Est, la globalització, com dèiem, el canvi que hi ha a tot el món. Hi ha una cosa positiva, que no se sol dir. Sempre es diu al revés i no és veritat. La globalització està produint, en general, vol dir que no tothom, és a dir, que no, és a dir, hi ha coses bones i dolentes, però en general produeix un gran progrés a tot el món.
S'accentuen les diferències, però en canvi millora molt.
Home, sí, s'accentuen les diferències, i això és el que sempre es diu, però fixi's bé. Però imagini's ara un senyor que guanya $100, i un altre que només en guanya un. Amb un dòlar per dia et mors de gana. Mm-hmm. Bueno, molt bé. Hi ha $99 de diferència entre l'un i l'altre. Al cap de 10 anys resulta que aquell guanyava 100, ara en guanya 110. I el que guanyava un en guanya 5. Hi ha més diferència, no n'hi ha 99 de diferència. Sí. N'hi ha 105. I aleshores, si vols, pots dir escàndol, desastre...
És que la trampa és aquesta.
Però l'important és que n'hi ha molts centenars de milers de milions de persones i potser algun miler de milions de persones que ara fa... I amb $5 ja no et mors de gana.
No, no.
I clar, què és més important? Home, doncs més important que això. Si ara la diferència és una mica més grossa, doncs és més grossa. Però no té... Aquesta gent, en comptes de tenir un dòlar, en té 5. I a més, a part d'això... Tot això no es diu normalment, se silencia. Però nosaltres, a Catalunya, la ideologia dominant que hi ha a Catalunya tendeix a dir que això és un desastre. Però no és veritat. Hi ha més... L'aigua arriba a més llocs de tot el món, la mortalitat infantil ha disminuït, l'analfabetisme ha disminuït, l'esperança de vida, ha augmentat, Tenim un continent que també millora, en part, almenys una part d'aquest continent millora, però en conjunt segueix anant malament, i com diu un professor de SADE, que es diu Luis de Sebastián, que té un llibre, es diu La vergüenza... No, Àfrica.
Pecado de Europa.
La vergüenza...
No, pecado de Europa.
Doncs bé, és jo em deia que deia La vergüenza d'Europa. No, pecado d'Europa. Doncs és això.
Se li nota la influència jesuítica al professor Sebastián. Sí.
Bueno, doncs això, doncs... Però, fi, el que dèiem, no? Adaptar-se a aquests canvis... Ara, quan un negre del Congo, doncs, negre del Congo, viu millor que abans. Del Congo no ho sé concretament, entenguin, però vull dir ara, negres d'Àfrica... De negres,
jo li puc explicar que Camerun, per exemple, on...
Viu millor que abans.
On val a dir, vaig ser-hi l'estiu passat i l'ambaixadora és una catalana, per exemple, viuen millor.
Viu millor. Ara... segueixen vivint malament. Viuen millor que abans, inclús bastant millor, però segueixen vivint malament. Però ara hi ha una diferència abans, no? Abans vivien pitjor. Però ara, a més, tenen televisió. No en té cadascú, però en televisió parabòlica està a l'abast de qualsevol. No personal, però amb un bar, amb un no sé què, molt bé. En directe el veuen a vostè i a mi, saben? No, sí, aquests viuen molt bé. Aquests viuen molt millor que nosaltres. Després de mirar-nos... tenen mòbil, perquè tothom té mòbils a tot arreu del món, però molts.
Molts.
I llavors telefonen perquè aquest del Camerun té un amic, un parent de parents, un amic d'un conegut que viu a Barcelona, no? O que viu a Sitges, o que viu a París, o que viu a Marsella, o que viu a Màlaga, no? Què feu? I després hi ha una tercera cosa, i tot això no existia abans. I després hi ha una tercera cosa, hi ha les màfies que fan el transport. O si no les màfies, els mitjans tècnics per fer el transport millor que abans. No tots són màfies, no? I clar, per exemple, un altre canvi, no? Un altre canvi que no teníem fa 10 anys. Per tant, érem és lògic
milions,
que...
Érem 6 milions, ara som més 7. De 7.
És lògic, érem una mica més de 6. Però és lògic que tot trontolli, tot s'ha d'adaptar. Catalunya s'ha d'adaptar, l'Església Catòlica s'ha d'adaptar, els partits polítics s'han d'adaptar, Europa s'ha d'adaptar, la socialdemocràcia s'ha d'adaptar, la sanitat nostra de tot el món s'ha d'adaptar. Clar, per algun motiu també, ara no és que tirem què, s'ha produït un terrorisme de caràcter internacional, que no hi era, en aquestes característiques, també ens hem d'adaptar.
És el terrorisme de la globalització, d'alguna manera. És... Hem viscut vivint un món...
No sé si ho resoldrem vostè ara, tot això.
No, efectivament no, però es tractava de conversar. Ha estat un plaer conversar amb Jordi Pujol, amb el president Pujol, una persona que ha dedicat al país i a la política, a les seves dues grans passions, més de 60 anys de la seva vida. Fa poques setmanes va fer 77 anys.
No... D'acord.
Sí, perquè s'emet.
És que això es fa la setmana que ve.
És el 9 de juny, ja ho sé. Fa poques setmanes el president Pujol va complir 77 anys. N'ha dedicat més de 60 a aquestes dues passions, el país i la política. Amb discrepàncies, però amb un gran respecte. President, moltes gràcies per haver estat aquí, per haver estat a converses. Es tractava d'això, d'entretenir-nos vostè i jo enraonant. Què és això, una conversa? Si a sobre hem entretingut els nostres oients, molt millor.
Molt millor.
Moltes gràcies.
A vostè.